RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 6. A aquesta hora es complica la circulació a la P7 enmig de l'operació tornada de Setmana Santa per l'incendi d'un vehicle al Papiol. A diferència d'ahir, però, el trànsit és més rodat per la manca de pluges. Fins ara, 380.000 vehicles ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona. Això és un 64% dels previstos. Última hora des del RAC, Mireia Massaguer.
Talla de la P7 al Papiol fins a Sant Cugat del Vallès, cap a Tarragona, per l'incendi d'un vehicle. De moment genera cues de 2 quilòmetres. I a la P7 sud, en direcció a Barcelona, es mantenen les retencions. Hi ha 3 quilòmetres de cua a l'aldea, 3 a Perelló fins a l'Ametlla de Mar, 10 en el tram de l'Ametlla fins a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, 4 a Banyeres del Penedès, 4 més de Castellet fins a Santa Margarida i els Monjos. De moment continua obert el carril addicional entre Vilafranca i Múnich. I a Lleida, a la 2, s'acaba de reobrir el carril tallat per un accident a Vilagrassa en sentit Barcelona. Hi ha cues de 4 quilòmetres des de Bellpuig. De moment aquesta és tota la informació des del RAC. Bona tarda.
En plana internacional, Israel hauria destruït amb míssils l'edifici de l'ambaixada de l'Iran a Damasc. Tant l'ambaixador iranià com la seva família haurien sortit il·lesos de l'atac, però hi ha 6 morts. Això el dia que Israel també ha estat protagonista perquè ha abandonat l'operació militar que feia 2 setmanes que durava l'hospital Al-Shifa, el més gran de la Franja de Gaza, després d'haver abatut, segons l'exèrcit, 200 milicians de Hamas i arrasar les instal·lacions. Els pagesos de la zona agrícola del Sot, del riu Cinca, al Segrià, intenten treure el màxim d'aigua possible per minimitzar els danys als arbres, després que el temporal d'aquests dies fes malbé la zona. El cabal continua sent elevat, però s'està estabilitzant després d'inundar 30 hectàrees de cultius. En parla el president de la comunitat de regants del Pla d'Escarp, Francisco Vallés.
Allí hi ha un desaigüe, que està clar que es vol utilitzar, llavors suposo que demà mos hi ficarem. Vull dir, si mirar de treure l'aigua, la màxim d'aigua possible, per poder garantir que els arbres fer el mal menor, diguéssim.
Això després de la crescuda del riu per les pluges dels últims dies, que va erosionar un mur de contenció i va inundar l'espai on estan els arbres fruiters. I les matriculacions de cotxes van caure un 12% el mes passat a Catalunya en comparació al mateix mes de l'any passat. Així ho han informat les patronals Anfac i Faconauto. Per tipologia es van vendre un 25% menys de gasolina, un 37% menys de dièsel i, en canvi, un 5% més de vehicles elèctrics. A tot l'estat, les vendes de turismes i tot terrenys també van baixar, concretament un 5%, després de 14 mesos consecutius a l'alça. I ara els esports, en Pau Bonastre.
El Barça preveu que Pedri i De Jong puguin disputar l'anada dels quarts de final de la Champions contra el PSG. Tots dos treballaran amb el grup aquesta setmana per poder ser al Parc dels Prínceps de París d'aquí a 9 dies. De fet, la previsió del club és que tota la plantilla, a excepció de Valde i Gavi, estiguin disponibles per aquest partit. El cas de Pedri, amb una lesió al recte femoral de la cuixa dreta, és el més delicat i amb qui s'és més prudent pel seu currículum mèdic. A Itàlia continuen jugant-se els partits de la jornada 30 de la Sèrie A. Ara a les 6 ha començat el duel entre el Lecce i la Roma. Aquest migdia el Bologna ha superat 3-0 la Salernitana i ja té la tercera plaça que ocupa la Juventus a només 2 punts. Primo Roglic és el guanyador de la primera etapa de la Itzúlia, la volta al País Basc, que ha començat aquest dilluns a Irún. Després de la contrarrellotge d'avui, l'eslové treu 11 segons a Benepul i 15 a Vingegaard. I l'empresa propietària de Fórmula 1, Liberty Media, ha anunciat un acord per l'adquisició de MotoGP. Ha comprat el 86% de la propietat de Dorna, que és qui gestiona els drets comercials i televisius del campionat.
I el temps de fins al vespre s'aniran reproduint alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu i de manera més puntual en altres punts de l'interior. L'ambient continuarà més agradable a la costa i fresc o fred a l'interior i al Pirineu. Demà tornarà a ser un dia dominat pel sol, tot i que a la tarda augmentaran els núvols, tot plegat després d'una nit menys freda i amb un migdia amb temperatures una mica més altes que avui.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Doncs no em negareu que aquesta tarda estem descobrint moltes coses, com per exemple el vocabulari dels joves que ens explicava abans la Maria Chinchó.
Debuten, està debuten.
Sí, no, debuten no ha sortit. Ha sortit altres paraules que són una miqueta més modernes que debuten. I la Chinchó torna per explicar-nos una altra paraula que aprendrem avui, que és la fraisexualitat. Fraisexualitat. Tenim homosexualitat, heterosexualitat, bisexualitat, són conceptes que coneixem més o menys bé. Doncs bé, ara hi hem d'afegir aquest nou terme frai sexualitat que vam descobrir amb la sexòloga Eva Moreno. Si no sabeu de què va, ara mateix us ho escoltarem, us ho explicarem. I després també escoltarem la Mònica Planes parlant-nos d'un personatge que durant molt de temps ha estat portada de diaris, d'informacions, de tertúlies radiofòniques, també n'hem parlat aquí al programa, com és el Pequeño Nicolás, perquè la Mònica ens parla del programa El Pequeño Nicolás, el documental sobre la història del protagonista d'un dels últims grans escàndols de l'estat espanyol, el noi que amb 14 anys va passar de ser relacions públiques a discoteques a infiltrar-se en les files més altes del PP, envoltar-se de l'elit econòmica espanyola i fins i tot relacionar-se amb la família reial.
Noi.
Com ho va aconseguir això el Pequeño Nicolás? Doncs és el que ens explica de seguida la Mònica.
La fix.
Què diu?
Escolta, no pareu de donar bombo amb aquest nano,
bueno, perquè ara hem
fet
això
no cal, eh? És el pinxo tota la vida, home, sí, l'espavilat, sí, el pícaro, m'entens? Jo, anda que no fot anys jo que entro gratis al Club Natació Barcelona fotent la tècnica de la picaresca.
Bueno, però escolti'm,
vaig allà amb el Quique Guas, sí. Ell sí que paga. Però jo allà a recepció, quan em diuen no, que vostè no té el carnet de soci, sí, el dia que
ja,
no té les
quotes. Ja, vostè no pot entrar quan li dóna la gana. O sigui, bueno, entenc que hi ha un torn, no?
Sí,
hi ha recepció.
I em dóna l'error amb el carnet, que no puc, sí, entrar. Llavors vaig allà i dic, nena, què ha passat? Què ha passat? Oh, no, que vostè està donat de baixa. No pot ser. Això és que no m'heu enviat bé el rebut. Estàs allà discutint. Bueno, doncs escolti, ja prenc nota i ja ho mirarem. Escolta, porto anys així, eh?
Ah, però
això és tota la vida,
eh? Molt lleig,
entre
que busquen,
que ho tornen a enviar, van passant els anys. Escolta, això és
va,
la primera de bàsica.
Que vostè...
I aquest ara al Niño Colás li fan el documental. Quins collons.
Escolti'm, que vostè té 30 pisos per pagar una quota, no li ve d'aquí,
bueno,
eh?
Però ha pujat tot molt de preu, eh? La inflació aquesta. Els,
va,
ous,
passi.
Els ous que comprava jo han pujat quasi un euro.
Va, que és un garrepa.
Quasi un euro.
Passi. Mònica, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? M'interessa molt aquest documental perquè crec que escoltarem coses que no donarem crèdit.
Sí, és el personatge que implica unes històries absolutament delirants.
Un personatge que en aquest programa s'ha intentat fer la paròdia, però sempre hem arribat a la conclusió que era impossible, perquè l'original ja superava qualsevol ficció.
És que és ben bé així, i a més a més aquesta vegada t'ho explica ell. Crec que és un moment prou, entre cometes, centrat del personatge, és a dir, és com si hagués pogut distanciar-se una mica del seu propi monstre i explicar-se, i és bastant curiós.
Doncs
és
vinga, som-hi.
Curiós. El documental es diu Pícaro.
Molt bé.
I Pícaro, la P, la posen entre parèntesis, de tal manera que hi ha com un cert joc de paraules. Per una banda, la figura del Pícaro, d'aquesta figura tan espanyola, d'aquest personatge
Lazarillo
de Tormes, sí, no? D'aquest personatge que s'acosta al poder per escalar en l'escala social. I d'altra banda, aquest Ícar, aquest personatge de la mitologia que se li cremen les ales quan s'acosta massa al sol.
Sí,
vola,
sí,
massa, sí, propi, sí, sí. Se li desfan les ales i finalment mor.
I son pare li diu, no t'acostis tant, que estava enganxat tot amb cera i les desfà.
Es desfan, sí. I el pare li va recordar que sempre estigués en una alçada mitjana, diguem. Ni massa avall, ni massa alt, però doncs... ell, la seva
dèria,
sí, la seva falera per volar amunt, és el que li
l'acaba
passa una
destruir.
Mica
doncs el Pequeño Nicolás, ja sabem,
Pequeño Nicolás.
Amb les ales cremades de pujar tan amunt.
Són tres capítols de 50 minuts, trobareu la sèrie documental a Netflix. Serveix per conèixer millor el personatge i sobretot per entendre com aquest personatge va arribar on va arribar. És un documental ben fet a nivell de realització, és com si es recreés el tauler d'un joc de rol on es recreen tots els personatges en petites figures que es mouen per aquest tauler, hi ha en maquetes diminutes dels edificis de poder, i llavors això serveix per estructurar una mica aquesta història, i va bé perquè realment arriba un moment que la història és tan delirant que et serveix tots aquests personatges per aclarir-te una mica. Comença el documental amb el petit Nicolás, el Pequeño Nicolás, rentant-se les mans
molt
al lavabo,
bé, sí,
que és una miqueta l'alegoria amb Ponç, sí, Pilat, no? Una mica...
Molt ben pensat.
Jo ara, aquí, me'n rento les mans, i de fet, l'aigua que marxa cap on va...
Cap a les clavegueres de l'Estat?
Correcte. Per tant,
aquí
hi ha tot un seguit de preocupació per explicar i donar-te el missatge del que volen parlar. Hi ha moltes imatges d'arxiu del Pequeño Nicolás de pel·lícules domèstiques que gravaven amb el seu pare i la seva mare. Era un nen que, diguem, era, rebia molta atenció familiar i que sempre l'estaven gravant amb el vídeo. I us he de dir que aquestes imatges són caviar pur perquè serveix per demostrar fins a quin punt aquest nen tenia deliris de grandesa des de que era molt petit. És a dir, és un nen que des de que era molt petit els jocs de cotxes de policia que tinguessin les sirenes, a jugar espies, us diré una cosa, hi ha unes imatges que el nen per Nadal amb 3 anys demana que vol una corbata. No sé quants nens de 3 anys demanen corbates.
Ell ja però ell ja va veure que allò i allò, era... allò fa de poder.
Fa senyor.
Fa poder, sí, sí. Fa adult, fa...
Perquè... I té de dolent l'ambició. Que té de dolent sempre.
Però tu el coneixes, no, no, no?
Sí, jo vaig conèixer, per això estic aquí pendent. Vingut perquè dic, a veure què diuen. Perquè ja sé per on aneu, aquest tarannà. I no té res de donar. Contrari, una persona ambiciosa, que quiere poder, que tal, tal, tal.
És emprenedor, emprenedor.
És on arribes lluny, no, doncs,
aquesta gent aturadeta
que la pagueta, la pagueta.
Ara, si us sembla, ara recuperem unes imatges de un document sonor d'unes imatges de Telemadrid del petit Nicolás, petit de veritat, sí, quan tenia 10
el
anys.
Petit Nicolás.
Petit Nicolás, tenia 10 anys, el dia que vol anar-se a congregar en una manifestació quan s'assabenta, sí, amb 10 anys, que s'ha mort el papa Joan Pau II.
Oh. I amb 10 anys ja...
I ho veu en un missatge de mòbil y le digo a la seva mare que ell també hi vol anar.
Numerosas personas se han concentrado aquí en la plaza de Colón en el mismo momento que han conocido el fallecimiento de Juan Pablo II. Estamos, por ejemplo, aquí con una persona pues muy joven, Fran, 10 años, ¿no?
Sí, exactamente.
Oye, me han dicho que tú eres quien has traído aquí a tu familia. ¿Por qué?
Porque yo estaba en mi casa y vi la televisión y me di cuenta que Juan Pablo II había muerto. Y al cabo del rato recibí por el móvil un SMS diciendo que nos reuniéramos aquí.
Estamos aquí con su madre, ¿no?
Sí.
Ha sido él el que ha tirado del carro para venir aquí.
Tirado, porque estábamos muy cansados ya, no sabíamos que había esta reunión, y ha sido él que, viste que estábamos en pijama ya, nos hemos vuelto a vestir.
Home, és boníssim. Ell arrossega la família en pijama,
Però fixeu-vos, exacte, el poder de convenciment que tenia aquest nen, que són les 10 de la nit i ve tots cap allà.
Que s'ha mort el papa, mama? Posa't la mata.
És maco això, que és un nen prodigi, és un nen...
Es veu, prodigi, sí, prodigi, sí.
Emocionant.
A mi em sembla que els pares sedíssim, perquè a mi el meu fill em diu, hosti, jo me'l pijama
posat,
anem a una manifestació, i li dic, mira, guapo, és passant cap a la teva habitació, i demà serà un altre
dia. Així, així va el món. Vam,
que ho digui aquí, a la ràdio, que ho sàpiga tothom. No et fa vergonya. Vergonya.
Això és vergonya. Això aquí és on t'ha arribat el comunisme.
Ara.
Tenim el petit Nicolau, que arrenca la família cap a la manifestació.
Correcte. Us he de dir que es nota que era un matrimoni que vivia pel fill. És a dir, que si el nen
es desvivia.
Ja em conec d'aquests.
Que si el nen vol anar a les 10 de la nit a no sé on, tota la família hi va. O sigui, el nen mana als pares.
Ole.
Atenció al que explica la mare del petit Nicolás, que l'entrevisten també en aquest documental.
A los 10 años ya él se preocupó de llevarme a la sede del partido del PP.
Hostia.
Para ayudar a ensobrar las papeletas para votar. Y yo creo que ahí le empezó a entrar el gusanillo de la política, yo no sé qué le pasó.
Hostia.
Era muy gracioso, además era una esponja.
És que
era molt graciós,
no acabaríem mai, no acabaríem mai de sorprendre'ns, i ella ho diu com una cosa bona,
Sabent tot el que ha passat després.
És que jo crec que aquesta senyora
de dir potser,
perdona, aquesta senyora té un altre documental, això està clar.
No, però ella és sa mare, què vols que digui?
Ella està molt orgullosa i a més ella considera que el seu fill li ha aportat una vida social increïble, perquè ella fent casa al fill, escolta, anava a la seu del PP, anava a la congregació, l'entrevistava a Telemadrid.
El fill que tota mare li
agradaria.
El que feia el petit Nicolás quan tenia ja 11-12 anys era captar amics per les discoteques pijes de Madrid, les hores més joves. El que feia era crear una xarxa de escoles diferents, de tal manera que ell portava públic a les discoteques.
Quina edat?
12-13.
El típic promotor de la discoteca de tota la vida.
Però els hi portava tanta clientela que els de les discoteques era, doncs escolta, si aquest nano ens porta gent, i a més portava nois selectes d'escoles prestigioses i tot això, doncs ja els hi anava bé. Què passa? Que aquest nano diu que això de les discoteques, doncs...
Te li va quedar petit.
No li feia gaire gràcia. Yeah. Llavors aquí és on ell arriba a la FAES. La FAES és aquesta fundació d'anàlisis i estudis sociològics, que és en certa manera la fàbrica ideològica del PP. Ell veu que s'ha d'infiltrar allà dins, o que vol formar-ne part.
Que allà hi remenen cireres.
I de seguida troba la seva funció. Tot el que fa per les discoteques ho farà per la FAES. Per tant, totes les conferències, xerrades, actes que organitza la FAES, el que fa és que portar tots els nanos que portava a les discoteques els porta de públic als actes de la FAES. La FAES no havia tingut mai tanta gent.
Ara, és evident que el capacitat de convenciment era bona, a mi em proposen passar-te la tarda en una discoteca o en la FAES, jo vaig a la discoteca de pet.
Aquí és on es fa famós a la FAES, fins al punt que estableix vincles, contactes, a dins de la FAES i, per tant, a dins del Partit Popular, i aquí és quan a quart d'ESO té un petit entrebanc i ya es hábil solucionarlo.
Francisco Nicolás, cuando llega a bachillerato, pues suspende varias asignaturas y entonces el instituto de alguna forma le invita a irse.
Él intentó por todos los medios que no le expulsasen del Colegio San Francisco de Asís, incluso amenazó con decírselo al arzobispo de Madrid, Antonio María Rocco Varela, o incluso a personal de la Consejería de Educación.
Finalmente termina sus estudios en un instituto de deportistas de élite, sin ser Francisco Nicolás, nada de eso.
Yo entro en un instituto de deportistas, ¿cómo?, sin ser deportista, porque hay llamadas y gracias a esas llamadas yo entro. Y ya me llegan a mí y me dicen, ¿y tú qué deporte haces? Digo, pues yo sí, John Ball.
És al·lucinant. Ja comencem aquí amb les històries.
A més em sorprèn una cosa, que una persona amb el que ha fet després, que s'ha demostrat, no fos bon estudiant, perquè és evident que s'ha de tenir un cervell privilegiat.
No, és que no tenia temps. Has d'entendre que estava per altres coses. Ell no estudiava no perquè no tingués facultat, sinó perquè ell estava treballant al servei dels altres. No tenia temps d'estudiar. Què fa la FAES? Doncs comença com això, com a captador de joves, fins que aconsegueix entrar a la FAES.
Yo me doy cuenta que las discotecas light a mí no son lo mío, que lo mío era el poder. El poder, de hecho, sí lo podría considerar yo una droga, claro, que no tiene fin, porque cada vez podía ser más.
Y bueno, a los 14 años me hizo llevarle a la Fundación FAES, con su mochila, su uniforme, todo, 14 años.
Veiem aquestes imatges del petit Nicolás quan era petit, fins al punt que amb 15 ja va amb cotxe oficial amb aquest institut de batxillerat, amb cotxe oficial.
O sigui, com cotxe oficial? D'aquí?
De la FAES. O sigui, ell ja té contactes.
Els pares, llavors, sembla bé que el nen vagi amb cotxe oficial.
Els pares, ja heu vist que...
Quin pare no ha de voler això, cotxe oficial?
Ensegats per aquest fill. O sigui, els pares feien el que el fill deia, i la mare n'està encantada, i en cap moment ell sospesa. El seu fill els semblava sempre meravellós tot el que feia. I a ell li agradava dir, oye, venga, vamos, me llevas al instituto y tú pones el coche, pones la sirena. Amb ella el tema de les sirenes i les llums
li
pirra. Llavors era, tu em portes a l'escola, fot la sirena, em deixes a la porta i que tothom vegi que jo sóc especial. I a ell, això, a un altre que, pobre, si fos el fill de l'ambaixador es moriria de vergonya si li fessin anar a l'escola, doncs aquest...
No, s'infla com un pou.
Exacte. La FAES d'Aznar és qui el fa un home. D'acord? És quan hi comencen a haver totes les imatges del petit Nicolás, molt jovenet, al costat de figures importants de la política. Per exemple, a les eleccions generals del novembre del 2011, que guanya Mariano Rajoy, si diríeu que hi havia al costat de Mariano Rajoy quan Mariano Rajoy va a depositar el vot a l'urna?
No sé,
Cuando Mariano Rajoy fue a votar el día que fue elegido presidente, hay una imagen que pasó desapercibida en ese momento, pero a su lado estaba Francisco Nicolás.
Me conocía a todos los escoltas, a todas las secretarias, a todos los líderes políticos, hasta al médico de Génova también lo conocía. Me conocía a todos.
Però el metge per si de casa, eh?
Si de bueno, cas. No, ja fa bé, ja fa bé.
Rajoy guanya les eleccions, té a Soraya Sáenz de Santa Maria de Segona, i atenció perquè ella també és la responsable del CNI, això és important. Aquest és un punt d'inflexió. El petit Nicolás coneixia tothom de la FAES, coneixia tothom de Gènova, i per tant, aquesta victòria del PP que fa que molts militants i personatges del PP que fins aleshores no tenien càrrec i que eren figures molt properes al petit Nicolás, amb la victòria del Partit Popular passen a tenir càrrec, i això vol dir que el petit Nicolás passa a ser una persona molt coneguda per persones que a partir d'aquell moment ja tenen càrrecs de responsabilitat i per tant uns altres tipus de feina, d'acord?
Bueno, estem explicant la història d'això, del Lazarillo de Tormes de tota la vida, de la picaresca espanyola que sense ser ningú aconsegueix arribar a dalt de tot.
El triunfo.
Exacte.
Lucha por tus sueños.
És amic, entre cometes, assistent de totes les persones que ho necessitin. Ell està sempre a disposició dels altres i els altres s'aprofiten d'aquesta situació i li van donant encàrrecs perquè ell executa correctament i, a més, té aquesta actitud de posar-hi morro. Exacte, i ho fa bé. Ell fa el que li diuen. Es fa molt amic de Jaime García Legaz, que és el que aleshores passarà a ser secretari d'Estat de Comerç. Molt íntim. Hi ha 30 anys de diferència entre tots dos, gairebé, i en el documental subratllen aquest nivell de confiança, diguem, d'una manera que no diuen, però sembla que diguin. Jo no ho puc dir, perquè com que el documental tampoc ho acaben de dir, però fa que tu sospitis una mica d'aquesta...
Una amistat especial.
Si més no, com a proporcionador de... circumstàncies que podien interessar a Jaime García Legaz.
Ah, bueno.
He interpretat una cosa així, no sé, que...
No t'acabo de...
Jo tampoc.
No, jo tampoc, No m'acabo d'entendre. Jo crec que, en tot cas...
Eren íntims.
I tothom subratlla.
Es portaven 30 anys.
I després, creu i ratlla, és a dir, d'aquesta relació no se'n parla més i diguem que passen a renegar l'un de l'altre.
Van partir peres.
Ai, como yo chelo.
Van partir peres, sí. A partir del conflicte i de que se sap qui és... el petit Nicolás.
I a part, petit... això, moltes amistats...
En certa manera, és qui fa la feina com bruta o feines que no pots fer quan tens un càrrec, perquè no queda bé que et vegin amb determinades persones o en determinats llocs...
I
no
el teu amic
saber...
de confiança es dedica a aquestes coses.
És qui fa aquest paper.
Ja ho
Com veureu, tot és qüestió d'actitud.
Lo de poner los pies encima de la mesa, que es verdad que emulaba un poco a lo que hizo Aznar con Bush en la Casa Blanca, yo lo hacía constantemente. Lo hacía constantemente para que vieran los empresarios o para que vieran los que estaban conmigo. Si el niño ponía los pies encima de la mesa y nadie le decía nada, era porque mandaba. Era un golpe de autoridad y de ego. Era un sentimiento por dentro, una adrenalina de poner los pies encima de la mesa, de decir, ha llegado papá. Y te sientas y hablas. Y hablas tranquilamente, y si tienes que mandar callar, mandas callar. Y cuando decía, oye, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Y nadie decía nada.
És que aquest poder, aquesta intel·ligència, com pot ser un nano amb aquest coeficient intel·lectual tan gran, quina cosa
ara has de tenir seguretat, perquè jo ara vaig al despatx de la directora, poso els peus sobre la taula,
i ja
m'heu vist prou, és l'últim dia de programa.
Però és el que hem parlat aquí tantes vegades amb altres documentals, aquests cirurgians que eren uns ineptes i anaven pel món passejant-se com si fossin déus i acabaven entrant a tots els quiròfans i operant a tothom. En certa manera és el mateix.
Actitud és el que s'ha de tenir. Actitud de la vida. Estatus 10, pues venga, para adelante con ello. Venga, ¿por qué no?
Per exemple, en quin lloc de Madrid podia anar a fer negocis?
En Génova no se movían los hilos. En los hilos yo los movía en el palco del Madrid. Ese era muy buen sitio para cerrar los negocios que fueran necesarios. Y al final ahí no necesitas presentación, porque es un sitio donde ya solo estar ya implica que eres alguien. El que se sienta, manda. Yo lo que le pregunté al presidente, le dije, Florentino, le llamaba presidente. Digo, presidente, ¿de qué partido político es? ¿Del PP o del PSOE? Y me dijo, Fran, me tocó la espalda, me acuerdo perfectamente, y me dijo, yo no soy de ningún partido, yo soy del poder. Estoy por encima de eso. Y se me quedó en la cabeza que el president del Real Madrid estuviera por encima de eso.
Fixeu que aquest document que hem d'escoltar, aquest document, resumeix els últims anys de la història d'aquest país.
Sí.
El més important ja no és ser d'un partit o d'un altre, és tenir poder. Els negocis on es fan a Madrid, a on es fan al Santiago Bernabéu. I una vegada ets allà, ningú et pregunta per què hi ets.
No.
Si hi ets, és que ets algú.
Uh-huh. I a més, es demostra que sabia molt bé com funcionaven les coses.
He visto sobres y he pasado sobres, sí. Y al final yo lo que hice, para bien o para mal, era una cadena de favores. Yo era el nexo común que unía todo. De repente te unía a Casa Real con Presidencia, de repente te unía a Ayuntamiento de Madrid con China y con la Secretaría de Estado de Comercio. Me lo creía tanto que los de alrededor también se lo creían.
Si tu t'ho creus, els altres també.
Bueno, però ha vist sobres, eh?
Sí, i n'ha transportat. Què hi havia dins? No ho sabrem. O ell diu que no ho sap.
Com arriba al CNI? Molts se'n foten sobre si era una espia, si no ho era i tot, però en tot cas el que queda clar és que ell tenia contactes dins del CNI, que feia i desfeia amb confiança amb treballadors del CNI, i la prova és que molts cops les eines perquè pogués executar determinades situacions, cotxes, micròfons, telèfons, no s'ho comprava ell. Li proporcionaven.
Perquè tot això és un cercle. Vens al palco del Madrid, passes per el CNI, després vas a Gènova...
Este chico no sabe hacer,
sí,
no te preocupes.
Sí, ja tens la tarda feta.
El que està clar és que el CNI era com la tia del Mortadelo i Filemón, perquè entre el documental que hem vist amb la Corina i el que feia el CNI amb la Bàrbara Rey i els embolics de faldilles del rei, ara amb el Pequeño Nicolás, és a dir, allà... molt CNI, però tothom fa i desfà i té com una mena de històries i nyaps i em sembla que molt temps lliure. Però en tot cas, ell hi tenia mà.
No era descabellado pensar que una persona de la juventud de Fran que se movía en esos ambientes, pues era mejor que estuviera con los servicios de inteligencia que no que se fuera al lado oscuro.
Empiezas hablando con ellos, empiezas contando a qué te dedicas, qué contactos tienes. Entonces, bueno, yo como salía por las noches, salía por el día y estaba en todos lados, pues tenías muchísima información. Y la información es poder. Y en el caso de un servicio de inteligencia, muchísimo más.
Mira, y eso os lo explica Villarejo.
El primer espía parece un poco peyorativo. A mí es cierto que en el Ministerio del Interior me llamaban el espía, pero el Pequeño Nicolás no era un agente al estilo James Bond. Este señor trabajaba o formaba parte de lo que se llama información de aluvión. La función de él era, como buen de relaciones públicas que era, captar a los hijos de los ministros, con los que tenía buenas relaciones, los hijos de los miembros de la alta sociedad. Veo que era muy fácil sacar dinero manejando esa información, pues lo que el hijo de tal ministro oía en la comida se lo vendía a él por 200 y él luego lo vendía por 2000.
Y gracias a que esta extensa y sofisticada red de contactes va a conèixer la Peixote, bueno, la que va tenir una relació... Sí. Que...
També surt moment...
Sí. És una altra història, aquesta. Sí, sí. Bueno, ja ho veieu, és a dir, conec a un que coneix a un altre i ven la informació...
I que els fills de ministres venien aquesta informació. Sí. Uh-huh. A mi també em crida l'atenció que venien informació dels seus pares...
Però el que,
vinga,
el que estàs
200,
explicant,
i després ell...
A mi em dóna la sensació que continua sent el mateix pinxo de discoteca, el que passa que ha portat a un nivell altíssim. Uh-huh. És a dir, el mateix que feia la discoteca, que era portar gent i moure gent, ho feia pel CNI.
I que era un fantasma, indubtablement, però que estava a prop del poder i que, diguem, que treballava amb aquest poder, també.
Una cosa no treu l'altra.
En el documental hi participa Javier Ayuso, que era el director de comunicació de la Casa Reial entre el 2012 i el 2014, és a dir, els darrers anys del rei Joan Carles. Uh-huh. En aquest documental us he de dir que hi ha personatges
que no acaben de semblar el que volen ser, o que no són el que semblen.
Què vols dir?
Doncs que hi ha tot un seguit de personatges que intenten minimitzar la figura de... del Francisco Nicolás, perquè hi van estar en contacte i intenten menysprear la seva funció, però que després, a mesura van parlant, n'acaben sortint una mica esquitxats.
Estàs com una mica hermètic avui.
Queden retratats. Sí, és que també rara. És el que fa el documental, que va explicar
no
fins
diu.
On es pot demostrar. Ayuso menysprea el paper de Nicolás en el CNI.
¿Cómo explicaría el caso del pequeño Nicolás? Es el caso de un chico listo, sin vergüenza, que ve una oportunidad de hacerse notar, ¿eh? El pequeño Nicolás hablaba de que él era un Charlie.
Llámalo como quieras, colaborador, Charlie, llámalo como quieras.
Vete al CNI y pregunta lo que es un Charlie. No existe ese nombre. O sea, un Charlie... es como, yo qué sé, un Juanito, no existe. Parece que es verdad que él entró una vez en el CNI y eso le valió también para poder ver cómo es y luego poder contar sus historias, ¿no? Sus historias. La pena es que no pudo hacerse selfies porque cuando entras en el CNI tienes que dejar el teléfono en un casillero en la entrada, ¿no?
Però mireu com l'ajuda el CNI. Arriba el moment que
però
Nicolás...
Però hi entra.
Sí.
Com a Charlie.
Arriba el moment que el Nicolás s'ha d'examinar de selectivitat. I, clar, ai. Ja us he dit que no tenia gaires temps per estudiar, que tothom li estava dient, a ver, Francisco Nicolás, haz el favor, tienes que estudiar, tal, no sé què... I ell diu, no, patiu, ja ho tinc...
Resol.
No patiu, que ja... Això està resolt.
Entonces, lo que pienso es... que se presente otro por mí. Yo aviso al CNI y les pido un DNI. Les pido un DNI con la cara de otro. A mí este DNI me lo dan exactamente en una cafetería. De hecho, era una cafetería que estaba por la carretera de La Coruña, que es donde está el CNI. Me dan el DNI. Me dicen, luego esto lo tienes que devolver, que se entere el menor número de personas posible y te hacemos este favor, pero que sepas que nos debes uno. I se me quedó eso en la cabeza.
És que a mi això, perdoneu, em quadra perfectament. Ese chico que nos ha traído cuatro cosas, información y tal... Dale un DNI.
Però nos debes un favor.
Sí, nos debes un favor, i ja està. Un pinxo.
Nicolás, finalment, amb la majoria d'edat, aconsegueix la seva pròpia, com us diria, base d'operacions. Un xaleta, El Viso, un barri pijo de Madrid, és casa seva, però també un espai de treball que ningú, diguem, que fa servir tothom que no vol ser vist.
Era el puto amo, y quería ser todavía más el puto amo. Llegas un momento en el que todo te parece poco. O sea, yo me veía el ministro más joven de la democracia. El apogeo tiene que ser cuando tengo una casa en El Viso.
Bueno, bienvenidos a lo que fue Cosas del Directo. Bienvenidos a lo que fue mi casa. Es una casa que por aquí entraban los que podían entrar. Mi dormitorio era toda la planta de arriba. Copas, música y party. Tiene piscina, sauna, cosas que no se pueden hacer ni en restaurantes ni en nada, se hacían en esta casa. Venían políticos, empresarios para hacer groserías. No, las hacía yo. Esto significa millones de euros. Esto era una garita al principio, pero se quitó. Había un problema que siempre sonaba la alarma y me acojonaba porque digo, ya no vienen a atracar. La inteligencia económica existe, el mundo es global y hasta aquí puedo leer.
Tengo personal de servicio, pedí muchísimos medios y me lo facilitaron todos, que había una reunión del consorcio Medina La Meca, pues se hacía ahí. Entonces venían pues los de las empresas privadas y públicas para hablar en un sitio que se supiera que no había micros, que era seguro y que se estaba bien. Que venía alguien de fuera y había que darle un servicio más discreto, entonces utilizábamos la casa y luego muchas veces acabamos ahí.
A mi aquí sí que ja em sembla un salt qualitatiu bastant important. Una cosa és que et deixin un DNI, vamos a hacer un favor al xaval, i l'altra cosa és que sigui l'encarregat d'un xalet on
podia passar qualsevol cosa.
I com veureu en el documental, si el mireu, veureu que allà s'hi celebren reunions molt importants.
Però això és veritat, això és veritat.
De qui és aquest xalet? Nicolás diu que el pagava el CNI. Què diu la investigació d'aquest documental? Aquest documental mira qui és d'entrada el propietari d'aquest xalet. El propietari és, atenció, Kirill de Bulgària.
Hosti, noi.
I una empresa pagava el lloguer d'aquest xalet, 5.000 euros al mes. És una empresa constructora que sembla que ho pagaria a canvi de concessions per dur a terme una rehabilitació en aquest mateix xalet i, a més, doncs, potser altres tipus de concessions. Estranyament, la justícia no continua investigant aquest fil i...
Estranyament.
Sí, però moment. O sigui, ara que anàvem a saber si realment això és cert, aquí es perd el fil.
Els documents de la
justícia frena aquí.
Aquí... Exacte, frena aquí, i aquí és on també hi ha coses que no s'entenen, diguem, i és per què no continuen estirant aquest fil.
Clar, home, si és el moment clau.
Bé, ja sabeu que a vegades la justícia, diguem que...
Bueno, excepte si ets independentista. Llavors sí que estiren el fil.
Però que no ho has entès.
Sí, cuentes.
En tot cas...
Em continua sorprenent.
Ara sentireu una de les reunions importants que es van fer a El Viso.
Cuando entra Francisco Nicolás al chalet del Viso, se habla de la instalación de 32 cámaras. Lo curioso de este asunto es que jamás ha salido a la luz ninguna imagen del interior de la casa del Viso para comprometer a nadie, con lo cual es uno de los grandes interrogantes de este asunto.
Para el CNI se hicieron un montón de operaciones. La mayor y más importante fue la de salvar a la infanta.
¿Cómo? ¿Por qué?
Què vol dir?
Salvar a la infanta.
Recordareu que hi havia el cas Nos i el judici a la infanta, i aquí queda retratat el senyor, el responsable de Manos Límpies, Miguel Bernat, en aquell moment. Havien posat una demanda contra la infanta Cristina. El documental entrevista en aquest senyor i li pregunten que per què retira la demanda. Ell diu que es va reunir en aquest xalet i li van apel·lar-li al seu sentit d'estat perquè això perjudicava. I el pequeño Nicolás diu que el sentit d'estat ni res, tothom sabia que Manos Límpies posava això segons el documental, posava demandes per tal de retirar-les a canvi de diners. I
diu que li van pagar.
Diu que li van pagar 30.000 euros, i llavors quan la periodista li pregunta per això en el senyor de Manos Límpies, voleu sentir?
Sí, per favor.
¿Alguna vez le ofreció dinero?
No, jamás.
Nosotros sabíamos evidentemente que podría querellas para quitarlas y ganar dinero. Se le iba a pagar una cantidad ridícula, creo que eran 30.000 euros.
Sí que da una cifra, que para desimputar a la infanta le ofrecieron 30.000 euros.
No me acuerdo de eso, puede que sí, que algo me... algo recuerdo, ¿eh? Algo recuerdo de eso, sí. Pero ya nada más, pero no le di ni la más mínima importancia.
¿Pero
si te
ofrecieron
30.000
euros?
Sí.
Seguramente el tema este de la infanta que yo estuve, a lo mejor lo sabríamos en total 6 personas. Y creo que se hizo lo que había que hacer.
O prohibía.
Aquest senyor queda retratado perquè no sap ni dissimular. Sí, ni dissimular. O sigui, quan li diuen els 30.000 euros... no sap què dir. O sigui, el senyor queda retratadíssim aquí. Hi ha més reunions i us he de dir que hi ha situacions vinculades a la Casa Reial, que veureu en el documental,
que
no tenen cap justificació.
Valen la pena els 3 capítols?
Sí,
no t'ho vulguis estalviar,
jo us he explicat bastant el que seria el primer.
S'ha de veure
tot això. A partir del final del primer capítol és quan entrem en el moment en què Nicolás sap abans que molta altra gent que abdicarà el rei Joan Carles.
Fixa't.
I li envia un missatge que Joan Carles contesta.
Claro. Jo us dic una cosa, jo si ara fos un extraterrestre que arribés en aquest país de cop i volta, jo escolto tot això que m'ha explicat la Mònica i diria que és impossible. Però amb la de coses estranyes de Mortadelo i Filemón que hem arribat a saber del CNI i de les clavegueres de l'Estat,
no em ve res de nou.
A mi em sembla una novel·la, no de ficció, no. Em sembla una biografia de pe a pa i el munt de coses que segurament encara no sabem. En fi.
Pícaro a Netflix.
Pícaro, pícaro. Mònica Planas, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Versió RAC 1. RAC 1.
El principal opositor a Vladimir Putin, Alexei Navalny, ha mort aquest matí a la presó. Anem cap a Moscou amb el corresponsal de RAC1, Abel Gallardo.
La mort de Navalny té lloc quan queda un mes.
A Galícia està en marxa la jornada electoral més incerta dels últims 15 anys. Obrim ronda de contactes amb els enviats especials de RAC1 a Galícia. Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. La participació a les 12.
Arnau Mañé, bon dia.
Sí, bon dia. Aquí el repte del PP és aconseguir la...
Xavi Hernández, el tècnic del Barça, a punt de parlar davant dels mitjans de comunicació. Per tant, som...
Actualitzats els marcadors, anem cap a Màlaga perquè aquesta tarda...
Cada dia, de 2 a 3 del migdia, l'informatiu Líder us explica tot el que passa. RAC 1 migdia, amb Núria Travessa i Xavi Rocamora. RAC 1. Tots som 1. Ja falta poc per la gala dels Premis DRAC.
La nit en què els premiats brillen amb llum pròpia, en rebre l'escama de drac, obra de Missouri, que simbolitza la tenacitat i l'esforç necessaris per assolir les grans fites.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
celebrem les grans fites dels guanyadors dels Premis DRAC amb els guardons de Missouri, marca referent d'alta joieria contemporània fundada per Unió Suïssa.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
Ja és aquí la gran gala dels Premis DRAC. El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona, Xavi Bundó com a mestre de cerimònies i les actuacions de Paul Thin i Maria Jaume. Si no t'ho vols perdre, encara ets a temps d'apuntar-te per assistir a la gala. Entra a rac1.cat i omple el formulari per viure amb nosaltres la tercera edició dels Premis DRAC. RAC 1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiac Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unió Suïssa Joiers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
RAC 1 presenta El món a RAC 1 amb Jordi Basté el divendres 5 d'abril en directe des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter, allà on es fa possible que l'aigua arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
En plena emergència per sequera descobrirem què hi ha al darrere d'un gest tan simple com el d'obrir l'aixeta de casa.
El divendres 5 d'abril, El món a RAC 1 amb Jordi Basté des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter. RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC 1. Cada matí, el món et desperta.
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.
Cada matí, el món t'informa.
Abans, els apunts imprescindibles per anar pel món.
I avui canvia el temps, baixen les temperatures i...
Pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals.
Cada matí, el món és allà on passen les coses.
Gordo, tenim la sentència d'Alves. Marc Poyato.
Sí, ja ho tenim. L'Audiència de Barcelona condemna a Dani Alves.
Cada matí, el món t'acompanya.
Ole, Cristina Puig. Ui, Puig!
El diàleg va.
El món a RAC 1, el programa de ràdio més escoltat de Catalunya. Cada matí, de 6 a 12, amb Jordi Basté. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Ja va fer ràdio horrible, ràdio basura en directe. RAC 1.
Dormirme en tu boca, me muero por...
No em treu una cançó, tio.
Vinga, vinga.
Vale,
molt bé.
A banda que ens hem carregat la teva dignitat poètica.
Prou de rever, prou.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC 1, amb Marc Giró. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Tornant de festa, si et lleves d'hora per treballar.
Passejant el gos.
Si simplement t'agrada matinar.
Fent voltes al llit.
Siguis on siguis, facis el que facis, comença el cap de setmana amb RAC 1.
Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí a La Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
RAC 1.
Tots som 1. Versió RAC 1.
La Maria Quinxó, avui ha arribat a la reunió del matí amb la fraisexualitat.
Mare,
ho has donat una mica percebut i han hagut cares de perplexitat i dic, home, això ho has d'explicar.
No, no, és que ahir em va caure a les mans un article amb aquesta paraula.
Sí, fraisexualitat.
He d'admetre que no l'havia sentida mai, que per mi va ser una sorpresa total. Ara us ho explicaré. D'entrada vaig pensar, no sé massa què vol dir, no? Tampoc per la paraula no em dona masses pistes, no? Perquè penso, bueno, bisexual, d'acord. Heterosexual, també. Homosexual.
Paca, bones tardes.
Bona tarda.
Segur que ens ajudarà a entendre tots aquests conceptes.
Ja m'anava amb el xata de la canceta de la sexualitat.
Perfecte.
Molt bé, m'ha quedat molt clar. Clar, fraisexual, doncs, sincerament, no tenia ni idea.
Aquesta no la tenia controlada.
Què vol dir que una persona sigui fraisexual?
Què és? Ah, és una dona?
Això no, una persona.
Una persona que sigui fraisexual. Pot ser un home, pot ser una dona, pot ser...
Una
persona no binària.
Un frare sexual. Frasexual, bona tarda.
Bona tarda.
No té a veure amb els frares, en principi, però he anat directament a la nostra... En principi. A la nostra sexòloga de capçalera, que és l'Eva Moreno.
Oh, tant, sí, home, sí.
Ella ens ajudarà una mica a posar llum a la foscor aquest terme sobre l'orientació sexual.
Avui està entens, senyor Buigas? Què li passa, avui?
No té bon dia.
Ha portat 20 minuts i encara no heu dit què és.
Bueno, posa una mica de context, ara li explicarem.
Faci una mica de tai chi.
Faci una mica de tai chi, senyor, si no vindrà Ernesto Kaiser,
No, no, li vendré una patada en el culo. Però sí, claro, una patada en el culo.
O dues.
Me hago una patada en el culo.
Ara.
Perdó.
El primer que hem de saber, doncs, és que això, que es tracta d'una orientació sexual dins dels que es consideren asexuals.
Com a la fraere.
No ben bé. Anem a veure primer què vol dir aquest terme asexual i després ja entrarem
molt bé.
Al frai. Vinga.
Asexual són persones que poden mantenir relacions sexuals amb elles mateixes, però difícilment o en molt poques ocasions mantenen relacions sexuals amb altres persones. Es poden enamorar, els hi poden agradar les persones, però poques vegades mantenen relacions sexuals.
Per tant, ja sabem el que són les persones asexuals.
Sí,
són
però
persones...
els frais asexuals...
Són les que no tenen sexe amb altres persones, simplement el sexe no els interessa.
No els interessa.
Tenen sexe...
Poden enamorar, diu, eh?
Sí. I poden tenir una relació amb una persona, amb una altra persona, però...
Però sense fer putinades.
Sexe, perquè és una cosa que no els atrau, no els interessa. I dins d'aquestes persones, que per tant...
Sí, tocar-se...
Els anys vinent encara hi som.
Sí, d'altre segle, vull dir.
Perdoni.
Vostè, tocar-se i que hi hagi una mica de contacte sexual és putinada.
Home, passa per...
Li recordo que vostè ha tingut fills, eh?
Sí, exacte.
Home... Asexual t'hi tornes, no, una mica?
No.
Ui, d'això també parlarem.
Tu has de fer les coses que has de fer.
Sí. Ballum apagat.
Quan s'ha de fer?
I avall.
Ballum apagat i vestits.
Quan s'ha de fer?
Quan toca. I el moment que dius som-hi, i s'ha acabat.
I després hi ha feina feta.
Perquè, perdona, feina feta no té destorb. I després tot sempre és el mateix.
Ho fa tot seriós.
Sempre el mateix no, depèn, no?
El que depèn?
No és sempre el mateix.
Bueno, aquell noi que s'ha posat dos telèfons mòbils al davant i que no havia acabat d'entendre ben bé, però bueno...
Vostè com ho fa, amb serietat, no?
A què?
No fa res. Digues, Maria.
Va, tenim les persones asexuals, que són les que no tenen sexe amb altres persones perquè no els interessa, aquest tema.
És avorrit.
I dins d'aquests hi ha...
Senyor Marcelí és asexual, no l'interessa.
Hi ha els fraisexuals, asexuals.
Els fraisexuals s'enamoren de persones que no coneixen. És allò que acaben de veure algú i ja estan enamorats. En el moment que comencen a conèixer a la persona hi ha més vinculació emocional, desconnecten de la persona. La persona els hi deixa d'agradar.
Et desenganya.
Jo crec que és...
Això passa a tothom.
Jo he de dir que li ha fet també la...
Afecta amb molt bona part de la població mundial que ens està escoltant ara mateix.
Jo, per exemple, m'atreu una noia, no?
Sí.
M'apropo.
Sí.
Ella em gira la cara, marxa,
fuig. No la veig mai més amb anys.
A la vida.
Començo a oblidar-la ja la cara i tot, sí. I després se'n passa les ganes.
Molt bé.
Vale.
Passa,
això.
Però no és ben bé això que acabem d'explicar,
No és bisexual, no. Estem, recordem que estem dins del terme dels asexuals, eh?
Sí.
Per tant, que són
gent
persones...
que no manté relacions
no
sexuals
amb altres sexuals, persones. Però en aquest cas,
coneixes algú, hi ha un...
com un
enamorat. Sí.
Un fletxazo.
Hi ha un pepinazo. Hi ha un pepinazo.
Un amor a primera vista.
Un amor a primera vista.
I després...
a la que els comences a conèixer, ja...
passa molt, sí, sí.
Ja no tens aquest interès per aquesta persona.
És que això no només afecta els asexuals, eh? Afecta...
Jo també li he dit el
quan
mateix.
Quan més coneixes una persona, menys de vegades tens ganes de conèixer-la més.
No és exactament el que els hi passa als freis sexuals, segons l'Eva Moll. No.
Clar, això ens ha passat a tots. El que passa que normalment aquestes persones després mantenen relacions sexuals amb les altres, saps? I en aquest cas només és una atracció emocional, sentimental.
Aquesta és la diferència, per tant, entre els freis sexuals i el que tu puguis tenir. Doncs aquest amor a primera vista, que t'agradi molt algú, i que després t'acabi passant una mica tota aquesta...
efervescència.
Jo feia una assignatura al col·legi que per saber què ets. Una assignatura només d'una carrera de 8 anys.
Doncs em sembla molt bé, senyor Boigues.
Sí.
Hi ha gent que té 50 i encara no saben el que són.
No, perquè és
difícil. I a més, fumen la turra als altres.
Has de tenir una cultura i saber les coses.
Vostè qui és?
Vostè, de tots els sexuals
de tot, que hi ha... Què és? Vostè què és?
Soc, home.
Heterosexual, bisexual,
asexual. Jo
soc... Atenció.
Poliamor no correspons. D'acord.
No, sí. Existeix aquesta possibilitat.
Fill legítim de Franco i poliamor no correspost.
Les dues coses.
És molt més correspost que una persona d'amor normal. Clar, són moltes
que no et corresponen.
Et va fer un ouet, eh? Tenia un ouet.
Que sí.
Com dèiem, es queda en l'enamorament inicial i prou. No hi ha possibilitat que això passi a un terreny sexual amb aquesta persona que acaben de conèixer. Ara, amb un mateix.
Potser es masturbaran a casa seva pensant en aquesta persona. Però difícilment s'aniran al llit amb ella.
Aquesta és la diferència, que quedi clar, entre les persones que són freis sexuals i les que podem tenir, doncs, això que dèiem, no? Un enamorament i després ens acaba passant...
Jo crec que s'hauria de fer, s'hauria la Generalitat, algun departament de la Generalitat, s'hauria
hi ha pocs de departaments.
S'hauria, un altre de nou, s'hauria de publicar una guia ràpida per tenir en compte tots aquests conceptes.
Sí.
Perquè quan coneixes algú i entres en aquestes converses, si no hi estàs molt avesat, pots acabar molt malament.
Hi ha moltes opcions, la veritat és que n'hi ha moltes.
Quan algú es masturba pensant tu no hauries de cobrar un royalty o algo?
Però d'on és un royalty?
De imatge mental.
Jo crec que sí, eh?
Segur que està a punt d'inventar-se això.
I això on es cobra? No es cobra? T'ho ingressa? No, com va això?
Si t'ho hauries d'ingressar, mira, avui t'ha hagut 10 que...
Ai, quin horror, tu. Per favor.
Però posa el remit.
Veus el nom? Ah, mira.
Ah, posa el nom, també.
Ah, mira.
Amb una transferència.
Un bisum sexual, és un bisum sexual. Avui he pensat en tu.
Gràcies
doncs
per aquesta nit.
No sé, un ingrés. Un ingrés.
Està molt bé, gràcies.
Molt bé. Segueixo.
Sí, sí,
estem parlant amb l'Eva Moreno, la sexòloga terapeuta de parelles, sobre la fraisexualitat. No hem de confondre les persones fraisexuals amb una altra actitud que segur que us sonarà per amics, eh?
L'eufòria aquesta de l'enamorament, que és com un, com jo sempre dic, és com estar drogat, perquè realment s'activa la dopamina, l'oxitocina, noradrenalina, totes les sines, això ho hem tingut tots, no? I és veritat que hi ha persones que estan enganxades a aquesta química, que van saltant d'una relació a una altra, en el moment que baixa totes aquestes substàncies i es cansen i volen tornar a sentir aquesta emoció de conèixer algú i d'activar totes les substàncies de l'enamorament.
Fa poc ho explicàvem, no? Que l'enamorament passa al cervell perquè s'activen...
Ui, sí, ahí tornem, per favor, eh? Mare meva,
l'embolic que vam tenir... A veure, l'Eva Moreno també ho diu, si
és química.
L'embolic que vam tenir.
És una qüestió química, llavors hi ha gent que s'enganxa a aquesta sensació química i a la que veuen que això baixa, en comptes d'intentar-ho contrarrestar, doncs, tallant la rutina, doncs van de flor en flor i tira perquè em toca i ja està. És una opció, és una opció. En tot cas, les persones que els hi passa això no són freis sexuals, que quedi clar. L'Eva Moreno, abans ho dèiem, que necessitàvem una mica d'un diccionari per saber totes les paraules
home,
que hi ha.
I tu diràs.
I tant. Ella mateixa diu que no se les sap totes, que a vegades s'ha d'informar, però celebra que hi hagi paraules per totes les orientacions sexuals.
Afortunadament, ara les persones es poden encabir en una orientació sexual, no?, i deixar de sentir-se fora de lloc pels gustos a nivell sexual que tenen. Llavors, quan són persones heterosexuals, sí, ens hi costa molt entendre que hi ha una persona que li agrada la sexualitat, però amb ella mateixa, que passa de compartir el seu cos amb altres persones. La raó és que poden ser moltíssimes, però en qualsevol cas és una elecció molt conscient i no té res a veure amb la identitat de gènere, que sigui home, que sigui dona, que sigui genderqueer, és a dir, no té res a veure amb això.
Gender
és una preferència, és una orientació.
És una orientació sexual.
Genderqueer.
Hem de saber...
Quan tot es sente...
Sí, atenció a l'explicació,
De gente indefinida.
Sí.
I, bueno, no lo puede ser.
Com?
No puede ser que...
Te siente indefinida, pero tiene que estar en una cosa.
No, 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 no traurem aigua clara, no, no.
Ho deixarem aquí. En tot cas, hi ha molts termes nous que s'estan utilitzant ara, però a vegades els fem servir una mica a la babalà. L'Eva Moreno ens en posa un exemple.
Ara començaré a principis de març amb una noia que diu, és que, Eva, jo em sembla que sóc... No, espera, com va dir? I em sembla que m'he tornat asexual. I diu, ui. Dic, bueno, tu no t'ho vull dir, treballar en tot això, veurem, dic, però una persona no es torna asexual. Sí que sí, ha tingut diferents experiències que no han sigut agradables, que han sigut decepcionants, que han sigut dolentes, i desconnectes d'aquesta part del teu cos, de la teva vida en si, que és la sexualitat, pots arribar a pensar que ets asexual, però en realitat el que hi ha és una sèrie de microferides o traumes o males experiències que s'han de sanar.
Bueno, el senyor Boigues, no?, que ja ha oblidat, sí, no asexual, sí. Vostè ha oblidat el sexe ja directament.
Bueno, és que
no sabria ni com posar-s'hi, no?
Del trauma.
Tampoc tinc res a oblidar.
Clar. Si no té inici, doncs pues no té. Li agradaria que li busquessin parella, que crec que és un repte que el programa podria assumir, Podríem fer una crida de persones.
Ganes de tu, tens ganes de gresca.
Seria una experiència que es podia provar,
Formar una família.
Sí,
formar una família, vol?
Petits Boigues, no?
Versió RAC 1. RAC 1. RAC 1.
Ja va fer ràdio horrible, ràdio basura en directe, RAC-1.
Dormirem en tu boca, me muero por... No em treu una cançó, tio.
Vinga. Vinga.
Vale,
molt bé.
A banda que ens hem carregat la teva dignitat poètica.
Prou de rever, prou.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró. RAC1, tots som u.
RAC1, podcast.
A RAC1, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix.
Us proposem unes sessions de psicologia de proximitat. Clares, directes i sempre amb bon humor.
I una cosa molt important, Xavier, sense divan, que la gent pot seure on vulgui, no? Vull dir...
Home, ja fa temps que no hi ha divans, Marc. Ai, si el Freud aixequés el cap.
Tranquil·lament. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Ja és aquí la gran gala dels Premis DRAC. El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona, Xavi Bundó com a mestre de cerimònies i les actuacions de Paul Thin i Maria Jaume. Si no t'ho vols perdre, encara ets a temps d'apuntar-te per assistir a la gala. Entra a RAC1.cat i omple el formulari per viure amb nosaltres la tercera edició dels Premis DRAC.
RAC 1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiat Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
RAC 1.
Comences tu, de què no s'ha parlat prou?
No s'ha parlat prou del bidet.
És on penses millor a vegades.
Jo, qui vol celebrar la seva festa d'aniversari aquí?
No, el delicari és molt de tu.
Relacionat amb l'Ozempic, destinat als que tenen, els que pateixen diabetis, en canvi...
És molt fort, vull dir...
Més jove que tu, Marc,
imagina. És molt més jove, és 3 anys...
Quina falta de respecte.
Total, em sembla fatal, o sigui...
Digue'm.
Com, per exemple, la persona protagonista del Fix d'avui.
Vam vaticinar la importància que tindria el disc dels tiets. Sobretot en aquesta secció només la recuperarem si això ha sortit bé, vale?
De dilluns a divendres, a les 8, no ho sé, amb Anna Ballonesta, per informar-vos...
I per acabar el dia amb bon humor.
RAC 1. Tots som 1. Més enllà de RAC 1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1.